Bon dia. L'Ajuntament d'Olot crearà una nova unitat policial operativa que patrullarà els vespres i les nits.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Amb aquests tres agents més incorporats, doncs esperem que realment doncs millori aquesta sensació de seguretat, doncs, que la ciutadania ens demana, no només a nosaltres com a equip de govern, sinó a tots vostès. És una constant, doncs, que ens ho demanen quan anem a visitar llocs, doncs, que la gent ens diu: "Escolta, la ciutat ha canviat."
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en declaracions a l'últim ple celebrat a l'Ajuntament d'Olot el passat dijous. Seran tres noves places per a la policia local, que ha pogut crear com a contrapartida a cinc baixes per jubilacions, excedències i promocions internes. A més, també hi haurà la incorporació d'un segon gos a la unitat canina, tot plegat per combatre les onades puntuals de robatoris que es produeixen a determinades hores de la ciutat. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 27 de febrer del 2023.
El dia en 4 minuts.
La comunitat ucraïnesa de la Garrotxa tem que el suport i la solidaritat que han rebut des de l'inici de la guerra es desinfli mal temps. En una concentració a Olot, el col·lectiu agraeix l'ajuda que se'ls ha donat al llarg d'aquest any de guerra i exigeixen la fi del conflicte. Els joves de la zona rural són més feliços que els de les ciutats. Ho determina un estudi de Residence Earth després d'unes jornades per millorar el benestar personal i el medi ambient. Una trentena de joves de la Garrotxa i diversos països europeus han treballat en un projecte de justícia social internacional. Tortellà ha inaugurat els Jardins de la Cellera. Ho ha fet en el marc de la 32a edició de la Fira de la Quaresma. El nou espai s'ubica darrere de l'església, on antigament hi havia el cementiri. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit i els emmascarats s'imposen al Carnaval d'Olot. Milers de persones l'han seguit aquest cap de setmana, malgrat la pluja que ha fet la guitza durant gran part de la rua. I en esports, una de freda i una de calenta. La bona notícia: la Unió Esportiva Olot la fa grossa contra el Formentera i guanya per 1-4. És el primer partit de Lliga que guanyen els olotins a les Illes Balears, golejant en un camp on ningú havia aconseguit marcar més d'un gol. És la tercera victòria consecutiva i acosta l'equip a només un punt del play-out i a dos de la permanència directa. I la mala notícia és que l'hoquei Olot va caure a Sant Just a 4 dècimes del final per 4-3. Tot i avançar-se en dues ocasions i empatar quan faltaven 3 minuts, els olotins van marxar sense cap punt després d'un gol a l'últim sospir. L'hoquei Olot va tornar a perdre després de 4 jornades consecutives sense fer-ho, però segueix a 11 punts del descens.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El Mobile s'inaugura amb el sopar d'autoritats oficial amb el rei a Montjuïc. S'esperen més de 80.000 congressistes de 200 països i un impacte econòmic per a la ciutat de més de 350 milions d'euros en aquesta fira, que obre demà dimarts. El govern estudia buidar el pantà de Sau i transvasar-ne l'aigua al de Susqueda. L'Agència Catalana de l'Aigua preveu restriccions d'aigua a finals d'any, si no plou durant la primavera i la tardor, i diuen des de l'agència que s'han trencat tots els pronòstics. I nevades a cotes baixes i en punts inusuals. La neu ha deixat imatges de postal, especialment al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Camp de Tarragona. A la pàgina internacional, Turquia torna a tremolar per un terratrèmol de 5,2 de magnitud. El sisme ha estat a l'est del país, amb l'epicentre a 5 quilòmetres de profunditat, segons el Centre Sismològic Euromediterrani. Almenys 60 persones migrants moren en un naufragi a Calàbria, al sud d'Itàlia. A la barca hi anaven unes 150 persones, segons els supervivents, i entre les víctimes hi hauria almenys un nadó i diverses criatures. I troben esquarterada la influencer de 28 anys, Abby Choi, una icona de la moda a Hong Kong. La policia ha detingut l'exmarit, l'excunyat i els exsogres per un crim que podria tenir una gran motivació econòmica.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Començarà a entrar una bossa d'aire fred que s'instal·laria damunt de Catalunya dilluns i dimarts. Dilluns i dimarts podria nevar a cota baixa, dilluns baixant de 800 cap a 300 metres, i dilluns tarda nit i dimarts al matí no descartem que nevi més amall, pràcticament a nivell de mar, una nevada que podria ser moderada i deixar gruixos de 5 a 10 centímetres a cota baixa, insistim. Per tant, torna l'hivern, torna la neu, sobretot dilluns i dimarts.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 27 de febrer de 2023 i comencem parlant de l'Ajuntament d'Olot, que crearà una nova unitat policial operativa que patrullarà els vespres i les nits. Serà 3 noves places per a la policia local, que ha pogut crear com a contrapartida a 5 baixes per jubilacions, excedències i promocions internes. A més, també hi haurà la incorporació d'un segon gos a la unitat canina, tot plegat per combatre les onades puntuals de robatoris que es produeixen a determinades hores de la ciutat. Ens porta més detalls la Natàlia Morera.
En el ple municipal d'aquest mes de febrer, l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la modificació de la plantilla de personal de 2023, que permetrà la creació de 3 noves places per a la policia municipal d'Olot. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, va assegurar que era una bona notícia perquè es podia passar dels 48 agents que hi ha des del 2019 als 51.
Amb aquests 3 agents més incorporats, doncs esperem que realment millori aquesta sensació de seguretat, doncs, que la ciutadania ens demana, no només a nosaltres com a equip de govern, sinó a tots vostès. És una constant, doncs, que ens ho demanen quan anem a visitar llocs, doncs, que la gent ens diu: escolta, la ciutat ha canviat la situació. Per tant, el que podrem tenir és els escamots que habitualment, doncs, ja patrullaven i garantien la seguretat ciutadana, però tindrem una unitat expressa que pugui operar ràpidament i que realment tingui coneixement, doncs, d'aquesta petita delinqüència, a vegades petita o no tan petita delinqüència, però que provoca aquesta situació d'inseguretat.
En total, la nova unitat operativa estarà formada per un caporal i 3 agents i s'ampliarà també la unitat canina amb la incorporació d'un segon gos. Tindrà incidència al nucli antic, especialment en horari comercial, però també prioritzarà el patrullatge a peu pels barris per fer front a l'incivisme i millorar la seguretat ciutadana de la ciutat. Tots els grups de l'oposició hi van votar a favor. Jordi Gasulla, de la CUP, va admetre, però, que també calien més recursos humans en altres àrees, com ara l'habitatge.
Una societat segura no s'aconsegueix només posant agents de policia. Sobretot s'aconsegueix amb feina digna i habitatges dignes per a tothom. S'aconsegueix evitant el fracàs escolar o l'abandonament escolar. La policia, en tot cas, és sempre l'últim recurs. Un recurs que s'ha de garantir que es formi permanentment en àmbits com el feminisme, com en l'antiracisme, en la mediació, la resolució de conflictes, que actuï de forma democràtica i amb vocació de servir a la població, assegurant que es detectin males praxis i que es depurin responsabilitats.
Josep Guix, portaveu del PSC, va reclamar que recuperés la policia de barri.
Tant de bo aquesta ampliació de la policia municipal també poguéssim aconseguir. Vostè ha dit que serien brigades de nit, però també potser començar a aconseguir aquell retorn de la policia de barri que feia tan bon servei també als barris de la ciutat.
I Josep Quintana, d'Esquerra Republicana, va afirmar que hi ha hagut una baixada en general de la sensació de seguretat a la ciutat.
Sí, que estem parlant de personal, nosaltres sí que creiem que és molt important poder augmentar, en aquest cas, la plantilla de policia, que fa una feina molt específica i que jo penso que pot ajudar fins i tot a vegades a baixar els índexs de delinqüència i també a baixar la sensació d'inseguretat, que les dues coses a vegades van acompanyades. Hi ha una realitat, hi ha una sensació que s'ajunten i creen a vegades una preocupació a la ciutadania, per tant hi ha una resposta. També...
L'alcalde d'Olot, però, va aclarir que la nova unitat trigarà a posar-se en marxa. Encara s'ha de fer el concurs per cobrir les places i enviar a l'Escola de Policia de Catalunya els que les obtinguin.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La comunitat ucraïnesa de la Garrotxa tem que el suport i la solidaritat que han rebut des de l'inici de la guerra es desinfli amb el temps. En una concentració a Olot, el col·lectiu agraeix l'ajuda que se'ls ha donat al llarg d'aquest any de guerra i exigeixen la fi del conflicte, informa Pere Obac.
Aquest divendres va fer un any just que l'exèrcit rus va iniciar la invasió a Ucraïna. A Olot, la comunitat ucraïnesa va organitzar una concentració a favor de la pau i la fi del conflicte. Prop de 50 persones van reunir-se per deixar un missatge clar. No volen celebrar cap altre aniversari. La Dana Bonzuik, membre de la comunitat ucraïnesa, afirma que està molt agraïda pel suport i la resposta de la gent, però tem que es normalitzi aquesta situació.
Un any molt dur, molt trist, de molta pena, i de molts perquès, no? Perquè no saps per què ha passat això. Jo veig que sempre estic darrere de la gent, també jo entenc que costa perquè són molts mesos i, clar, a part d'això, cadascú allà té casa seva i cadascú també ha d'ajudar a casa seva. Però entre tots fem tot el que podem.
En aquest acte en suport al poble ucraïnès també van participar-hi refugiats que van haver de fugir de la guerra. La Marina Teren i en Jarek Makarovich donen el seu testimoni.
La notícia ens va arribar de forma sobtada. Estava a casa preparant els nens per anar a l'escola i ens van trucar per avisar-nos que s'havien suspès les classes. Ja s'havia decretat l'estat d'emergència. Vaig passar molta por, tant per mi com pels meus fills. El fill petit s'hi va passar moments d'estrès i d'incertesa, però el gran té 17 anys i els 18 et criden per fer el servei militar. En el context actual, anar a l'exèrcit no és anar a fer la mili, vol dir anar al front.
El triste perquè el meu pare tenia que quedar-se allà. Ara estic més bé. Aquí és més calor i tot això. Però la guerra... Aquí també tinc amics, però... Allà tenia molts més.
Després d'un minut de silenci en record a les víctimes del conflicte, membres de la comunitat ucraïnesa i de l'Ajuntament d'Olot van llegir un manifest reiterant la petició de posar punt final a la guerra i desitjant que aquelles persones que vulguin puguin tornar aviat a casa seva.
Els joves de la zona rural són més feliços que els de les ciutats. Ho determina un estudi de Resilience Earth després d'unes jornades per millorar el benestar personal i el medi ambient. Una trentena de joves de la Garrotxa i de diversos països europeus han treballat en un projecte de justícia social internacional. Són nois i noies insatisfets amb la gestió dels problemes del nostre planeta. Gerard Puigdemont.
Prop d'una desena de joves garrotxins entre 16 i 25 anys han estat participant en els darrers mesos en un projecte de justícia climàtica a nivell europeu. Jovent amb consciència emocional i inquiets davant les problemàtiques que hi ha a nivell social i ecològic. Olot, el projecte el coordina Resilience Earth, juntament amb altres associacions i cooperatives europees. La Càtia té 22 anys i és una de les garrotxines que hi ha participat.
És un sentiment que crec que molts joves comparteixen, de que hi ha un sentiment de que tot està anant com malament o que, no sé, el canvi climàtic, l'emergència, que les guerres, tota aquesta situació, i que t'adones que o tens la sensació que no s'està fent massa res. I dius, clar, doncs jo vull fer alguna cosa, vull intentar o vull participar perquè tot això canvia, des de coses meves, des de coses de treballar en comunitat, com també metodologies, estratègies de pensar i de reflexionar sobre les coses, sobre tot el que està passant i com enfrontar-m'hi.
També en parla una de les membres de Resilience Earth, Erika Zárate.
Vam plantejar aquest projecte per poder treballar el tema de com ens podem cuidar a nosaltres i la Terra per poder fer una feina molt transformadora a les nostres comunitats a favor de la naturalesa.
Aquesta setmana l'estada ha tingut lloc a la Garrotxa, concretament al Mas Franc, a Sant Miquel de Pineda. Allà una trentena de joves de països com Irlanda, Polònia o Eslovàquia, entre d'altres, han dut a terme dinàmiques i s'han plantejat accions per millorar la seva salut emocional i la de les persones que els envolten, però també pensant en el planeta.
I el que sí que hem vist al llarg d'aquestes quatre estades és que la gent en zones rurals, de fet, gaudeixen amb millor salut mental que les joves que venen de ciutats.
En Simon és d'Eslovàquia i és un dels participants d'aquest projecte.
Penso que vivim en una societat molt consumista i que això ens afecta a tots nosaltres i també al medi. També crec que els joves, per exemple, no ens fan classes sobre problemàtiques com aquesta.
Algunes accions que n'han sorgit ja s'han dut a terme, com la festa Jam Jove d'Olot de la tardor passada. També plantegen fer un debat verd polític amb propostes de cara a les eleccions municipals. Totes les idees i propostes que han anat sorgint durant aquests mesos quedaran recollides i, en el cas Garrotxí, Resilience Earth donarà suport als joves a desenvolupar accions transformadores.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Els Mossos d'Esquadra han registrat el 2022 un augment del 19% de robatoris de bicicletes a les comarques gironines respecte al 2021, quan se'n van sostreure 833. En concret, l'any passat se'n van usurpar 991, el que equival a 3 robatoris al dia de mitjana. Segons detalla Mossos, aquests vehicles desapareixen de la via pública, però també de garatges, trasters o balcons. Per això, la gent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana, Sara López, recomana deixar-les sempre ben lligades, encara que estiguin guardades a casa. Pel que fa a models, afirma que són totes susceptibles de ser robades, però detalla que la meitat de les que se sostreuen són BTT.
Les bicicletes, totes són susceptibles de ser robades. No n'hi ha una que diguis aquesta, sobretot. Mirant, analitzant les dades de bicicletes denunciades, el que podem veure que potser la meitat de les que han estat sostretes durant tots aquests anys són bicicletes de muntanya o BTT. Però per què? Potser no podem dir que siguin les més desitjades, sinó que segurament és que és una bicicleta molt versàtil i és una bicicleta que molta gent adquireix. Per tant, el seu número en el mercat és més gran i aleshores és possible que per això són les que són més denunciades o més sostretes, les BTTs. Import, qualsevol bicicleta, com que estem dient que són bicicleta que el que aprofiten és l'oportunitat, lo fàcil és que quan una bicicleta sigui fàcil de robar ens prenguin aquesta. No puc dir, o no podem dir, que hi hagi unes concretes d'un determinat preu que siguin més susceptibles de ser sostretes.
Els robatoris s'han incrementat a gairebé totes les comarques, menys a casa nostra, a la Garrotxa, on s'han passat de 61 bicicletes robades el 2021 a les 28 actuals. L'Audiència de Girona ha posposat un dia l'inici del macrojudici que ha de seure al banc dels acusats nous suposats integrants del grup criminal acusat de perpetrar 98 robatoris entre el juliol del 2017 i el juny del 2018. Estava previst que el judici comencés aquest dilluns i s'allargués fins al 31 de març. El tribunal ha suspès la sessió d'avui a l'espera de si la negociació d'aquesta tarda del comitè de vaga i el Ministeri de Justícia acaben acord. El fiscal demana penes de fins a 12 anys i mig de presó per als acusats i sosté que la banda actuava amb un repartiment perfecte de funcions i alguns membres s'encarregaven del transport, mentre els altres materialitzaven els assalts. L'objectiu eren cases properes a zones boscoses. I la policia local de Castelló d'Empúries de l'Alt Empordà ha multat amb 3.000 euros un veí del municipi per haver pintat una línia groga en un tram de la via pública adjacent al seu garatge. Els agents es van adonar de la pintada dijous passat i van localitzar i identificar l'autor a qui han denunciat. Des del COR recorden l'article 58 de la llei sobre trànsit que estableix, excepte per causa justificada, que ningú pot instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d'una via sense permís del titular o, si s'escau, de l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació i gestió del trànsit o de la responsable de les instal·lacions. Tornem a casa nostra, obrim carpeta cultural perquè Tortellà ha inaugurat els Jardins de la Cellera. Ho ha fet en el marc de la 32a edició de la Fira de la Quaresma. El nou espai s'ubica darrere de l'església on antigament hi havia el cementiri i s'ha decidit remodelar-lo i convertir-lo en una zona verda i enjardinada, informa Guillem Guardiola.
Els Jardins de la Cellera. Aquest és el nom amb què s'ha decidit anomenar l'espai darrere l'església de Tortellà, on antigament hi havia el cementiri. El consistori ha decidit remodelar aquesta zona i convertir-la en un jardí perquè els veïns puguin gaudir-lo amb tranquil·litat. L'historiador Santi Soler explica l'origen del seu nom.
De fet, la cellera és l'origen, la cellera de Tortellà és l'origen del poble, és l'origen del nucli urbà de Tortellà. Hem de pensar que, esclar, a Tortellà, a partir dels segles XI o XII, a Tortellà només existia l'església i una sèrie de cases al voltant del temple, al voltant, les 30 passes al voltant del temple, que era un espai protegit, un espai inviolable, i per tant això feia que s'hi poguessin construir algunes cases i també alguns llocs per emmagatzemar el gra de les collites, és a dir, alguns cellers, d'aquí ve, de fet, ve el nom de cellera.
L'obra s'emmarca dins el Pla Únic d'Obres i Serveis dedicat a tota la plaça del poble, valorat en uns 120.000 euros. L'alcalde del poble, Josep Reig, explica en què ha consistit la remodelació.
Provocar que hi surti herba, que sigui un prat, millorar tot l'ajardinament amb plantes doncs, de que facin tot un entorn arbustiu que bueno, donguin una sensació de benestar a tota aquesta zona.
La nova zona ha estat inaugurada en el marc de la Fira de la Quaresma de Tortellà, que enguany ha arribat a la seva 32a edició. L'exposició de maquinària agrícola i de parades artesanals no van ser l'únic centre d'atenció, perquè davant de l'església es va ubicar l'exposició d'escultures de Manuel Solà.
Els materials que empleu són de tot tipus, des de fusta, bueno, aquí no hi ha de vidre, però hi ha vidres també, pedres, campanes, etc. Diguem, descontextualitzo elements per donar-los una nova lectura, per dir-ho d'una manera. Els aglutino amb el pretext que pot ser un tors o pot ser qualsevol cap, per exemple, etc.
Abans dels esports, parlem del gran protagonista del cap de setmana, com és el Carnaval d'Olot, amb la carnavalesca d'Olot i Castellfollit i els emmascarats com a grans guanyadors. Milers de persones el van seguir aquest cap de setmana, malgrat la pluja que va fer la guitza durant gran part de la rua.
La pluja va intentar fer la guitza aquest dissabte a la gran rua del Carnaval d'Olot i en alguns moments ho va aconseguir, tot i que no va evitar que el centre de la ciutat es convertís en una autèntica festa de la disfressa. Un total de 23 colles van desfilar al passeig de Barcelona en una rua que va durar una mica més de dues hores. La bellesa del verí de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca va convèncer el jurat de tal forma que la colla va guanyar el concurs a la millor carrossa. El seu cap de colla, Carles Soler, va lamentar el mal temps, tot i que també va admetre que aquest ha sigut un carnaval molt especial.
Sí, la veritat que sí, contents, aquest temps no ens acompanya. Estem intentant lluir, que la gent ho vegi al màxim, però veiem, no lluïm avui, ens sap molt de greu. Són 30 anys i, a més, la mateixa data, un 25 de febrer, desfilàvem a Olot.
Els emmascarats també van ser protagonistes perquè van seduir el jurat amb la seva proposta Quina animalada i van ser proclamats la millor comparsa de la rua.
Estem bé, llàstima del temps que no ens ha acompanyat, però com que portem el carnaval a dintre, plogui, nevi, sortim igual. Mira, aquest any la temàtica que hem escollit és la simbiosi de la vida, com una libèl·lula vola i el camaleó se la menja.
Els macos de les preses van protagonitzar un dels moments més àlgids de la tarda amb el confeti i van portar la primavera a les centenars de persones que s'estaven divertint tot i la pluja. El jurat va reconèixer els presents amb el premi a la segona millor carrossa. La invasió de formigues de la colla santjoanenca també va agradar i va pujar al podi com a tercera millor carrossa. Els amics del Carnaval Mar i Muntanya i l'Associació Carnavalesca del Pòsit de l'Escala també van ser premiats. La revolució dels gínjols d'envàs també va ser tot un èxit i es va proclamar la segona millor comparsa. En aquesta categoria també va ser premiat l'atreviment del Team Carnaval de la Quarta Paret, que es van convertir en gats. Les comparses dels Llunàtics de Cunit i els Alots també van ser guardonades. La presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques és Adela Moya.
Déu-n'hi-do, quina pluja de colors, quina pluja de tot, quina pluja de carnaval i, de veritat, un públic fantàstic, entregat, que és d'admirar el que han aguantat aquí a pesar de la pluja. Des d'aquí, de veritat, que agrairé a tothom. Moltes gràcies.
L'entrega de premis es va fer durant el sopar de penyes, que va comptar amb la participació d'un miler de persones i amb una recaptació d'un miler d'euros aproximadament.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot la fa grossa contra el Formentera i s'imposa per 1-4. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
És el primer partit que el conjunt olotí guanya a les Illes Balears i ho fa golejant en un camp on ningú havia aconseguit marcar més d'un gol. Els olotins en van fer un total de 4. Víctor Valverde, només de començar, i Manel Busquets, Forgas i Xumetra a la segona meitat van firmar la victòria per a 1-4. És la tercera victòria consecutiva i acosta l'equip a només un punt del play-out i a 2 de la permanència directa. David Planella.
Qui ens ho havia de dir? En 6 jornades de la segona volta, la Unió Esportiva Olot ja ha sumat els mateixos punts que en tota la primera, 12, i s'ha enganxat al tren de la salvació. L'equip d'Albert Blázquez va aconseguir la tercera victòria consecutiva al camp del Formentera i va trencar una ratxa històrica que deia que l'Olot no havia guanyat encara mai cap partit de Lliga a les Illes Balears.
Que els companys d'equip, que els jugadors, doncs, estan molt bé, estan interpretant molt bé el que demanem i que van tots a una. Al final, això és de tots. Més d'ells que nostre, però sí que ells estan donant un pas endavant en quant a grup, en quant a bloc, per tirar endavant i jo els estimo molt agraït, la veritat.
Els olotins, a més, no van guanyar de qualsevol manera. Un gol matiner de Víctor Valverde al minut 3 els va posar les coses de cara i a partir d'aleshores va anar tot rodat. Es van adaptar al camp petit i de gespa artificial del Formentera i des dels davanters, ahir Ernest Forgas i Busquets van ser la parella d'atac fins al porter, Arnau Fàbrega va tornar a fer un bon partit, tots els jugadors es van fer un fart de treballar. Van defensar el 0-1 amb el ganivet a les dents i a la segona meitat, quan el Formentera volia fer un pas endavant, es van menjar el rival. Es va notar que tenien molta gana acumulada i tots els davanters van sucar. Al minut 6, Manel Busquets, amb una gran cursa a l'espai en què va marxar de tothom i va definir davant del porter. Al minut 9, Ernest Forgas, que va acabar de rematar un intent del mateix Busquets a prop de porteria. I al minut 26, Jordi Xumetra, que es va associar amb Cerdà, tots dos van entrar des de la banqueta, per marcar un golaç de vaselina. El de Formentera va ser un partit rodó, un pas més en la remuntada de l'Olot a la classificació. Els garrotxins ja acumulen 3 victòries i 7 jornades consecutives sense perdre, havent jugat contra 4 rivals de play-off, l'Espanyol B, el Terol, el Mestalla i la Penya Deportiva, i contra un Formentera que aspirava a entrar-hi. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, jugaran a casa contra el Manresa, l'equip que precisament tanca la zona de promoció d'ascens.
La bona notícia esportiva del cap de setmana va ser aquest tros de victòria de la Unió Esportiva Olot a les Illes i la dolenta va ser la derrota de l'hoquei Olot a Sant Just a només 4 dècimes del final per 4-3. Tot i avançar-se en 2 ocasions i empatar quan faltaven 3 minuts, els olotins van marxar sense cap punt després d'un gol a l'últim sospir. L'hoquei Olot va tornar a perdre després de 4 jornades consecutives sense fer-ho, però segueix a 11 punts del descens. L'hoquei Olot tornava a rodar després de l'aturada per Carnaval i sumar 4 jornades seguides sense perdre, entre les quals a la darrera golejant el Lloret. Sant Just era la pròxima parada i els olotins van tornar a demostrar que no tenen por a ningú. Al minut 6 de partit, David Carles transformava un penal que significava el 0-1. Un inici de partit marcat per ocasions clares i en gran part domini olotí. Al cap d'un minut, Arnau Vidal veia una targeta blava, més que rigorosa, però la directa de Pujalte acabava al pal. Un primer ensurt que no va costar un gol, però sí que ho va fer el segon. Targeta blava a Tomàs Mercè i el gol des de la directa d'Edu Fernández. Era l'empat a 1 al minut 12. L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
Al final aquest any estem de mala sort. Entre moltes lesions al principi i ara aquests partits així, bueno, són coses que passen. És esport, és l'hoquei fins a l'últim segon, com hem vist avui, no pots abaixar mai els braços i bueno, ens ha tocat patir, crec que és injust, molt injust.
A la represa, l'hoquei Olot va estar millor en moltes fases i ho va plasmar amb l'1-2 de Ferran Sacrés, després d'una brillant assistència de Daniel Mangas. Quedaven 14 minuts pel final del partit, que encara guardaven sorpreses, com que el Sant Just remuntés el marcador amb 2 gols en un minut i posés el 3-2. Els olotins es veien obligats a remar i la fortuna va somriure amb el gol de Tomàs Mercè a 3 minuts pel final. Però com a última sorpresa, a falta de 4 dècimes pel final, el Sant Just marcava el 4-3 gràcies a un llançament lluny de Gerard Miquel, encara de pomes agres. Així van acabar el partit tant jugadors, staff tècnic i aficionats de l'hoquei Olot.
Portem una bona dinàmica, sabíem que això era una pista molt complicada i hem de seguir així. Crec que estem madurant amb el hoquei, crec que ara tenim l'equip molt bé, sobretot quan s'han recuperat tots de les lesions, ja portem uns dies que estem jugant molt bé i al final tranquils.
La nota positiva és que el conjunt olotí segueix a 11 punts del descens i conserva la 6a plaça del grup nord de l'Hockey Lliga Plata amb 20 punts. Dissabte vinent, el líder del grup, com és el Mataró, visitarà la Josep Jou.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 27 de febrer del 2023. Ara us deixem amb tota la ressaca esportiva del cap de setmana amb el tercer temps d'en David Planella. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.